Jugui qui jugui, el Sabadell, aquest Sabadell, és garantia de solidesa defensiva.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Vam omplir minuts de ràdio a la prèvia del Sabadell Teruel, donant-li voltes i voltes i voltes a les opcions que tenia el tècnic Ferran Costa a l'eix de la defensa amb el retorn de Kaiser després dels dos partits de sanció. Que si tornaria a fer parella amb Bonaldo, que com quedava el paper de Carlos García Díez ara que estava disponible al valencià. Doncs al final van jugar els tres junts, una fórmula que només havien vist durant uns minuts al Palmar, a Sanlúcar de Barrameda. Per tant, un nou entramat defensiu que va rendir, com ens estan acostumant, a la perfecció. Cadascú amb les seves qualitats, amb les seves virtuts, amb les seves característiques i els seus punts forts, però la línia que van formar aquest diumenge Bonaldo, García Díez i Kaiser va estar un dia més per sobre del rival, guanyant duels i fent que en 90 minuts de joc gairebé ni incomodessin la porteria de Diego Fuoli. Potser ens fem pesats, reiteratius amb el tema i avui tampoc omplirem de dades aquest inici, però és un dels secrets d'aquest bon començament del Sabadell a la Lliga i també la garantia que el sistema funciona perquè, com dèiem, jugui qui jugui, aquest escut de la defensa arlequinada està ben actiu.
Tot l'esport de la ciutat d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Dimarts 14 d'octubre, pràcticament a l'equador d'aquest desè mes de l'any, un programa que fem possible avui amb el Toni González a les vies de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Doncs una notícia d'última hora. Robert Lewandowski es perdrà el clàssic. El davanter polonès del Barça pateix un trencament muscular al bíceps de la cama esquerra, el bíceps femoral de la cama esquerra, després de lesionar-se amb la seva selecció i s'estarà, per tant, un mes de baixa. Una altra selecció, l'espanyola, de futbol, rep Bulgària, avui cué del grup E, a 8:45 a Valladolid. En cas de guanyar, amb moltes baixes, el combinat de Luis de la Fuente pot deixar encarrilat el bitllet pel Mundial de l'any que ve. I en clau sabadellenca, Aleix Gómez i en Tarrafeta i Dani Fernández han estat convocats pel doble amistós que disputaran els hispanos davant Suècia el 30 d'octubre i l'1 de novembre. I avui, en el programa número 26 de la temporada, tenim tot això.
Es comenta la recepció.
Encara amb la ressaca del Sabadell Teruel, sentirem avui Kaiser i Javi López Pinto, convidat d'excepció ahir al Tribuna Preferent. A més, celebrarem els 50 anys de la penya Sabadell. Felicitarem el Milton de Pina, el seguidor arlequinat, per aquesta classificació històrica ahir de Cap Verd pel Mundial. I també parlarem del Sabadell femení, del mercantil o de futbol sala.
L'actualitat de la primera ref.
Ha sortit l'11 ideal de la jornada 7, sense cap representant del Sabadell, i on hi tenim, per exemple, Adnane Gailán, migcampista de l'Europa, o Mariano Carmona de l'Alcorcón, pròxim rival del centre d'esports. Adnane, per cert, també és candidat a l'MVP gràcies al doblet del Jazeera. De moment està guanyant amb més del 50% dels vots.
La notícia curiosa.
Tadej Pogačar va rebre un bany de masses a Eslovènia aquest passat diumenge amb la celebració de la Pogi Challenge, un repte al seu país on donava avantatge, atenció, a gairebé un miler de cicloturistes. Es tractava de pujar a Krčbabeč, una muntanya de gairebé 9 quilòmetres al 7,6% de pendent mitjà. Pogačar va avançar a tothom, menys a un britànic de nom Andrew Feather, que és especialista en pujar ports i tota una llegenda d'Strava.
De quin partit no estarem pendents?
De la Lowland League d'Escòcia. A partir de 8:45, Celtic B, i aviam si ho diem bé, Linlithgow Rose.
I a les xarxes socials.
Hem rescatat avui un fragment a X de l'entrevista dels companys de l'Orsay al tècnic del Sabadell, Ferran Costa.
Existeix aquesta llibreta que diu Gerard Guardi, que comença a ser ja conegut amb veus sobre el...
A veure, llibreta com a tal no, perquè és un keynote, sí. Però bueno, sí que soc bastant malalt en tema disc durs, que tinc 15 o 20, i m'agrada molt doncs, veure què fan altres entrenadors, agafar idees i anar-ho classificant també, i bueno, pues, sí que hi ha unes 1.500 pàgines més o menys del que estic filtrant, perquè m'agrada i...
Sistemes de joc, no?
Sí, sí, sí. Al final, ja et dic, des de la humilitat més gran de veure el que fa la resta, o sigui, d'intentar aprendre dels altres. Crec que jo no invento res del que fem, crec que es tracta d'intentar agafar idees de tothom i a partir d'aquí pues, un les desenvolupa. Però bueno, crec que el futbol és un esport molt ric, que hi ha gent que en sap molt i que sempre has d'estar predisposat doncs, a enriquir-te i a seguir millorant.
Avui celebra el seu aniversari.
Déu-n'hi-do, eh? Entre 15 i 20 discs durs que té el tècnic del Sabadell. Doncs avui felicitem un exarlequinat, Heroi d'Ipurú, en el seu dia, Fito Miranda. I a la intel·ligència artificial li preguntem avui una predicció de gols i assistències de Javi López Pinto, insistim, ahir protagonista al Tribuna Preferent, aquesta temporada del Sabadell.
Com a predicció per a la resta de la temporada, basant-me en el seu rendiment recent, el seu estil desbordant, un rol esperat d'entre 1.800 i 2.000 minuts, i la competitivitat del grup 2. Estimo que pot acabar marcant 4 o 6 gols i repartint 5 o 7 assistències. És una xifra realista per a un jove extrem de 24 anys, però depèn de minuts i lesions.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Una i nou minuts i mig del migdia d'aquest dimarts 14 d'octubre del 2025. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
En un dia en què ha començat, tot i ser dimarts, futbolísticament, parlant, la setmana del Centre d'Esport Sabadell. Ara expliquem per què. Abans, què, signem aquests 4-6 gols de López Pinto, 5-7 assistències?
A veure, que gairebé tu hauria de respondre ell, si està d'acord amb què pot assumir el repte. Em sembla una xifra, bé, si el tirem pel perfil alt, no és dolenta, 6 golets estarien bé, no?
De moment en porta
ben
un.
Ben acompanyats, per això han de ser. Sí. 6 gols d'ell i acompanyats per la resta, clar.
De moment en porta un.
Sí.
Per tant, ha fet un petit...
Molt bon gol, per cert, allà al Palmar.
Sí. Ha fet un petit pas, un petit camí per arribar a aquests entre 4-6 gols. El tema de les assistències és curiós perquè no en porta cap, no ha repartit cap assistència, però clar, ha posat més d'un caramel al final. Els seus companys, penso ara sobretot en Miguelete en l'últim partit, no les han pogut aprofitar aquestes assistències, però posa bones pilotes també el Sant Cugatenc.
Sí, és un jugador que a més té aquest punt d'arribada fins al final, exigeix molt als defenses, als carrilers que l'hagin de seguir, i després és veritat que té un bon toc, o sigui, té un bon peu per posar, com dius, les pilotes allà dins al nervi de l'àrea. Ara falta que aquesta efectivitat, després en parlem més, que li estem trobant a faltar l'equip, doncs acabi de correspondre també a les bones accions de López Pinto i d'altres, evidentment.
Però bé, com diem, avui és un dimarts amb aires de dilluns, el Sabadell.
O gairebé de dijous,
O gairebé de... Sí, perquè és setmana curtíssima
de
treball.
Molt curta, perquè de fet l'equip ha entrenat avui, ha fet a Sant Oleguer, que ningú no es preocupi, no passa res amb l'estadi, de fet demà i dijous treballaran al temple i ja. Demà i dijous treballaran al temple, perquè dijous, després d'aquest entrenament, sortida, com dèiem ahir, per carretera, per autocar, cap a Madrid, cap al Corcón, perquè, com dius, la setmana és molt, molt i molt curta. Esperem que amb aquests pocs dies, fins i tot d'haver-li de donar moltes voltes al que va passar diumenge contra el Teruel i el que pot passar aquest divendres contra l'Alcorcón, no hi hagi sorpreses desagradables i Ferran Costa pugui disposar de tots els que ja té a hores d'ara efectius per aquesta cita.
I aquí, tot i que m'hi referia al principi d'aquest programa, Sergi, una setmana més haurem d'estar pendents de veure què fa Ferran Costa a l'eix de la defensa. Al darrere, amb aquesta línia, veurem si és de 4, veurem si és de 5, però un altre cop tornem a aquest debat al principi de qui jugarà, si ho faran Kaiser i Bonaldo, si els acompanyarà com va passar aquest diumenge Carlos García Díez, però en la línia del que dèiem al principi també, la sensació que està fent en aquestes primeres 7 jornades és que jugui qui jugui, el Sabadell és un bloc molt sòlid al darrere.
Sí, 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 i ahir ens vam fer un far, eh? Avui t'he portat una mica el recordatori de les xifres, perquè clar, estem parlant d'uns números defensivament parlant d'una fortalesa arlequinada que gairebé ens ha portat això a un quart de segle, haver de remuntar-nos un quart de segle per trobar xifres o dades tan esperançadores o tan positives com les que està signant l'equip de Ferran Costa en aquestes primeres 7 jornades. D'entrada, el que dèiem, és la millor defensa del segon grup, del grup 2, i només per un gol, un gol menys els que han encaixat el líder intocable gairebé del grup primer, que no és un altre que el Tenerife. Ho recordàvem ahir, Pau, amb l'Adri, i bé, ja de fet des del cap de setmana que li venim donant voltes, eh? 5 porteries a 0. El fet de no encaixar gairebé ni concedir, perquè per mi és la part més destacada d'aquest inici. I avui t'he portat un primer protagonista, després anem amb el segon, que ja l'has apuntat tu, però t'he portat una mica de ressaca encara de Kaiser.
El primer, per cert, aquest primer protagonista també va passar en el seu dia pel Tribuna Preferent.
Correcte.
Han estat els dos convidats aquesta temporada.
Correcte, i ha de ser un dels noms propis. Veurem de si hi ha modificacions, de si hi ha permutes, si retoca alguna cosa, precisament Ferran Costa en aquells eix de la defensa, en quan ha pogut tornar a comptar amb el valencià. Ho vam veure diumenge, després de dos partits de sanció, ha tornat a la titularitat. Tinc pocs dubtes de que a Santo Domingo jugui Juan Carlos Lázaro, Kaiser, però en tot cas, avui hem portat una mica de ressaca, com et deia, del valencià, parlant precisament d'aquest factor, que se'n parla i molt dins del vestidor arlequinat, aquesta importància d'un equip que no només no encaixa, o encaixa molt poc, sinó sobretot com a aspecte molt, molt, molt destacable, el fet de que concedeix molt poc als rivals.
La concentración y vivir cada acción es lo más importante. Nosotros sabíamos que a balón parado y a la contra son un equipo muy potente e intentar que pues concederlo las menos situaciones posibles para que ellos se encontraran cómodos ahí.
És que al final, si a les bones actuacions de Bonaldo i Carlos García Díaz en els últims partits li sumes a tot un Kaiser, a l'eix de la defensa, clar, això implica que el Sabadell l'altre dia va estar impecable a l'hora de guanyar duels, de tallar pilotes, d'estar viu en pilotes a l'esquena. Realment, tot el bagatge del Teruel, que és cert que en moments del partit va dir, mira, saps què, jo aquí gairebé que renuncio a l'atac, o si agafo alguna jugada aïllada, dono gràcies. Tret del xut de Traoré, que va desviar Foli en el tram final, i aquella jugada anul·lada famosa de la primera meitat, van ser els únics intents a porteria de l'equip de Vicente Parras.
Sí, anava a dir-te que això que estaves comentant, afegeix-li la figura de Foli, que sempre en alguna ha d'acabar intervenint, no de manera tan brillant, no per culpa d'ell, sinó perquè la jugada no era tan perillosa com en van ser a Antequera, però sempre alguna acció ha de tenir el porter aragonès en el qual se'l necessiti. Dirà ell mateix, que ja li agradava això de treure poc pit, que per això hi és, doncs ho va tornar a fer. Una línia, per això, col·lectiva, eh? Sempre que li preguntem als atacants, fan allò de bé, és una acció que depèn de tots, quan preguntem amb els defenses també fan aquest repartiment de premi, de satisfacció col·lectiva, com dic, el fet de que el sacrifici del grup i aquest punt de col·lectivitat a l'hora de treballar, per Kaiser està sent els secrets d'aquestes porteries a zero, que de moment està signant el Sabadell.
Creo que son 5 porterías a cero las que llevamos. No pienso que sea solo trabajo de los defensas. Al final, todo el bloque en ese sentido pues es muy sacrificado. Intenta pues apretar al máximo posible, intentar que nos genere las situaciones que sean menos claras para ellos, y creo que el sacrificio que tenemos todos, pues al final en ese sentido pues se ve el resultado.
Juan Carlos Lázaro Kaiser, de tornada als esquemes de Ferran Costa després d'haver complert aquests dos partits de sanció. L'hem trobat a faltar al valencià, tot i aquestes bones actuacions col·lectives en defensa, tot i haver deixat la porteria a zero. Al final no oblidem que és el líder d'aquesta defensa, capità i una de les veus autoritzades al camp i fora del camp. Deia Sergi que tu el veies titular a Santo Domingo.
Tinc pocs dubtes, sincerament.
I els acompanyants a l'11, què?
M'atreviria, i no tinc cap mena d'informació, i si ara Ferran Costa o algun dels membres de l'estaf tècnic ens consta que són fidels oients de Ràdio Sabadell i em volen estirar les orelles, que ho facin. Però ja dic que és informació zero, és completament opinió o sensació. Jo m'atreviria que tornarem a la línia de 4. I, per tant, em sap greu, ara que no s'enfadi Carlos García Díaz amb mi, seria el sacrificat. Però ja et dic, és zero informació, absolutament sensació.
Per tant, això implicaria també el retorn de Ton Ripoll, entenc, a l'11.
Clar, caldrà veure aquí les peces com estan.
O Sergi Segura.
O que Estals vagi a la dreta i Segura pugui jugar a l'esquerra. Bé, Però jo, en quant a dibuix, veig més una línia de 4. Ara, ni que sigui per allò, per contradir-me, que Ferran Costa tregui línia de 5 el divendres. No, el diumenge, el divendres, demà, a Santo Domingo.
Demà tot això tindrà tot de, demà tot de rèplica.
Mira, i a més tindré oportunitat, que no sempre tinc l'oportunitat de trobar-me, i sempre és un plaer, trobar-me amb Ferran Costa. Demà ja li preguntarem, o ja li preguntaré, a veure si encara que em pot respondre jo de... Ho tinc claríssim, qui jugarà, però no t'ho penso.
Com va fer divendres?
Com va fer divendres.
Bé, en qualsevol cas, Kaiser, primer protagonista de l'Hotel Suís d'avui, el segon hem volgut fer també una mica de ressaca d'un Javi López Pinto, amb qui, bé, vam tenir una conversa molt amena ahir al programa, i que, bé, ara que parlàvem d'esquemes i no esquemes, li va tocar fer, com va dir ell, de fals carriler contra el Teruel, però està sent una de les bones notícies d'aquest inici de temporada.
Sí, el Sant Cugatenc no hi ha dubte que és una de les sensacions positives en el que portem de temporada, fins i tot com comentàvem, com recordàvem abans, amb aquell gol a El Palmar davant l'Atlético Sanluqueño, protagonisme fins i tot golejador. De seguida ja parlem d'aquest aspecte golejador, però abans ens hem volgut començar, ja que havíem iniciat per aquí la conversa amb Kaiser també de l'aspecte defensiu, del punt de coincidència que tenen tots els futbolistes arlequinats a aquest respecte, no? Satisfets amb aquesta tasca defensiva, curiositat. Ens hem preguntat avui com ho veu algú que té un perfil més ofensiu, no? Com, doncs bé, el seu punt de vista de quina tranquil·litat transmet aquest equip, dibuixada ara per un jugador, com dic, de tall més ofensiu.
Jo com a davanter tinc la sensació de que quan ens arriben doncs no ens fotran gol. Però bueno, ojalà sigui així durant molt de temps. Però sí que és veritat que defensivament som molt, molt robustos i és molt difícil fer-nos un gol. Sí que és veritat que tenim que fer una mica més de gols, però bueno, aquesta categoria és molt, molt difícil, el que tu deies, tant com guanyar, tant com ficar gols. El mateix Teruel ho demostrarà, jo crec que durant tota la temporada, que serà un equip molt difícil de batre.
Doncs un equip difícil de superar, aquest Teruel, amb aquest entramat defensiu que va disposar i va muntar contra el Sabadell. Un Sabadell que està ben posat al darrere, que està rebent pocs gols, però aquest únic deure, que ahir també li posàvem a Javi López Pinto, és acabar d'afinar la punteria en atac.
Sí, perquè és evident que els 3 gols en 7 jornades és un molt bon registre, els 5 gols a favor en 7 jornades, home, és un bagatge un pèl pobre, perquè igual que diem, Pau, que hem deixat la porteria a 0 en 5 ocasions, també, per ser justos, hem de dir que el Sabadell ha estat incapaç de marcar en 4 dels 7 partits que ha jugat fins ara. Per tant, com dic, uns números un pèl justets per un equip que per ara i que duri està vivint en aquesta part alta de la classificació. Malgrat això, el més important, ho deia Ferran Costa només acabar el partit contra el Teruel, també ho recordava ahir López Pinto, el fet que l'equip sí que genera aquestes ocasions, sí que va tenir un altre cop oportunitats, potser no tan clares o tan decisives com en partits anteriors, però com a mínim per aquí podem estar tranquils. L'equip genera de cara a porteria rival. Ara, per tant, diu López Pinto això, només els hi estava mancant una miqueta més d'encert.
La sensació dintre del camp dels jugadors i nosaltres que ho hem comentat al vestuari i tal, sí que és veritat que nosaltres arribem bastant, ja sigui amb pilota aturada o jugades de transició, sí que és veritat que arriben bastant. Sí que, bueno, pues costa fer gols, és molt complicat. Ja, com nosaltres tenim una bona defensa, els altres equips també tenen bones defenses. Però, bueno, estic segur que arribaran els gols, 100%, ja que, pues bueno, hem tingut en cada partit moltes ocasions per fer-ho. I estic convençut per la qualitat del nivell dels jugadors de l'equip que... també barratxes.
Mira, ara em picava la curiositat, Sergi, amb aquella famosa estadística dels expected goals, dels gols esperats a cada partit, perquè realment segur que de portes endins la dominen i la controlen allà al Sabadell.
No en tinguis cap dubte.
I m'agradaria saber com està aquesta xifra d'expected goals, perquè segur que la diferència entre gols a favor i gols en contra que porta el Sabadell ara mateix, aquests 5 gols a favor i 3 en contra, crec que seria més exagerada, fins i tot. Però bé, a tot això... li fèiem una reflexió ahir a Javi López Pinto que li dèiem, home, és que el Sabadell realment d'aquesta xifra de gols a favor la majoria a més han estat fora de casa, lluny de la nova Creu Alta, i amb aquell puntet també de sensació que se sent una mica més alliberat el Sabadell lluny de la nova Creu Alta, que genera més, inclús més fora de casa, i va aprofitar per fer un, per fotre un pal suau a la gespa, de l'estadi. I amb raó, i amb
diria
raó.
Ferran Costa que no és una queixa, no? Que és que simplement, doncs, sí, en la mateixa línia, com dius, també hem de dir que és un any més, que no estem fora de la malaurada normalitat amb aquest aspecte de la gespa. És un mal de cap per jugadors, per cos tècnic, evidentment estem parlant d'aquest aspecte d'Albert, de la gespa de l'estadi de la Nova Creu Alta. Diumenge l'equip la tornava a trepitjar després de dues setmanes sense poder-ho fer. És cert, i ho vam comentar també durant la Transmi, que ha millorat, només faltaria, que després de dues setmanes d'allò de cuidados i de tenir molt de carinyo no hagués millorat, però les coses com són. I més ara que ens estem desplaçant sobretot pel sud, on no em diguis per què, suposo que té a veure un tema de meteorologia també, estem trobant unes gespes molt bones, si li treus la del nou mirador, que era una mica més justeta, la del Jacires, és evidentment que és un mal de cap, i ahir López Pinto comentava que, home, que és una dificultat afegida, que vulguis o no, també intervé en els partits.
Els camps que hem jugat fora de casa, el césped estava perfecte, la gespa estava perfecta. I bueno, vulguis o no, això és una cosa que a la fluïdesa de l'atac i tot això compta una mica. Sí que és veritat que a la Nova Creu Alta hi ha un tram dels partits ja que la gespa està una mica canalla, així que dona vots diferents, però no és ninguna excusa. Al final tens que generar tant fora de casa com a casa.
M'encanta fer servir la paraula canalla per definir la gespa de la Nova Creu Alta, que també deia López Pinto, per ser justos, que des de la seva arribada ha millorat la gespa de l'estadi. Però, clar, encara hi ha molt marge de millora.
Molt marge de millora.
A tot això ens vam trobar amb López Pinto, no sé si es va poder transmetre des de la distància per tothom que ho va seguir a través de Twitch, de l'antena, el podcast, etc. Un tio feliç, un tio content aquí a casa, a Sant Cugat en el seu cas, però després d'uns anys en què ha voltat per la geografia espanyola.
Sí, i a més es nota perquè és aquest perfil de jugador que quan te'l trobes en el dia a dia, al final dels entrenaments, quan ens creuem al final dels partits, ja transmet aquest bon rotllo, no? Aquesta sensació de ser un tio alegre, obert, i això s'agraeix, i en bona part, segurament, primer, per les bones sensacions personals que està tenint, a nivell de que és un dels jugadors de moment, i que duri per la part que li toca a ell, que està comptant amb aquest punt de confiança, no? Aquesta aposta de Ferran Costa de moment està sent corresposta en quant a minutatge, i que, com dius, després d'haver voltat molt, l'últim exemple, la temporada passada, per exemple, a la UD Eivissa, doncs content d'haver tornat a casa. Segurament tot ajuda, no? Allò de com a casa en lloc, doncs per López Pinto està clar que és una sensació que està vivint i amb bon gust aquesta temporada.
Aquí a casa estic espectacular, estic feliç que al final el dia a dia és el que es requereix. Estic molt content a l'equip. Però és que després el bo és que després tinc vida a casa, tinc la meva família, la meva parella, els meus amics. És una cosa que sembla que no, però després al camp s'avalua. I jo quan vaig prendre aquesta decisió de vindre aquí a casa, també ho feia una mica per això, per saber que la meva felicitat seria superior. I crec que després al camp es nota.
Doncs segurament es nota, i això que, al tanto, la companyia, que això sí que a mi em va deixar fins i tot un punt descol·locat per la sinceritat, que no sempre es troba en un futbolista, i menys quan es tracta de no dir que estàs perfecte, que estàs en el teu millor moment, perquè ens va dir que encara no hem vist la millor versió de Javi López Pinto, que fins i tot es va sincerar en antena, ahir, en directe, en el Tribuna Preferent, però que també ho ha fet en Ferran Costa a l'hora d'explicar-li que encara queda per veure molt més i molt millor del joc que és capaç de fer López Pinto.
L'altre dia li deia al Ferran que no estic ni al 70%, 75%, imagina't, tinc que acabar de conèixer els companys, que ja els coneixo, i la manera de jugar. Sí que, per exemple, aquí estic jugant una mica més obert del que solia fer-ho, però bueno, a mi és el que m'agrada. Al final estic veient que m'agrada jugar allà. El Ferran ho ha intentat, ho ha entès, i m'ha donat aquesta oportunitat de jugar allà, i crec que li estic donant bons resultats i intentaré seguir fer-ho.
Doncs imagina't, si ens agrada aquesta versió del 70-75% de Javi López Pinto, el que pot ser si arriba algun dia al 100% del Sant Cugatenc. I tot gràcies també aquesta bona entesa, Sergi, que hi ha hagut des del primer moment amb Ferran Costa.
Sí, 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 ara ho escoltàvem, eh? Aquesta relació amb Ferran Costa a l'hora de sincerar-se amb ell, no? De parlar obertament amb l'entrenador, una relació amb el míster que ja ve de molt enrere, de quan els dos eren encara més insultantment joves, perquè ho són els dos, tot i aquesta manera d'expressar-se, recordem, estem parlant dels 20 i escaig anys de López Pinto i els 31 anys de Ferran Costa, però que deia López Pinto que ja coneixia la trajectòria del tècnic de Castelldefels, que fins i tot ja es coneixien de quan eren molt més joves, però encara i això diu que l'ha sorprès més gratament encara un Ferran Costa ara al capdavant d'aquesta nova arlequinada.
Ja sabia una mica com era, ja m'havien parlat d'ell i bueno, ja el coneixia de quan eren petits i tal, però està superant les meves expectatives. La veritat és que és un míster superprofessional, ens dona totes les eines per arribar al cap de setmana amb tota la màxima informació que podem. I després que jo crec que és un míster que amb el tracte fa que el dia a dia sigui ameno. Està molt bé, la veritat que no ens podem queixar. I estic segur que donarem alegries a l'afició aquest any.
Doncs amb aquest convenciment, Javi López Pinto, sí, sí, que serà un bon any, de fet, amb aquesta esperança d'estar a dalt a la classificació, com sempre diem, qui vulgui recuperar aquesta entrevista, al canal de YouTube de Ràdio Sabadell, també al podcast, o fins i tot, si algú prefereix, durant uns dies, està disponible al canal de Twitch d'aquesta emissora. Avui no hi ha concurs. Avui hem de...
Mira que estava enratxat, eh? O sigui, esteu trencant el meu ritme. L'altre dia que et vaig posar ja les coses complicades.
Hem d'anar directament a l'agenda. Mira, podria fer un miniconcurs ara d'Adriana Arroyo passant les dades d'Expected Goals de Footy Stats. Les vull posar una mica en quarantena, perquè...
Que surten, que no hem de fotre 7 per partit, com a mínim.
No, segons aquestes dades, això sí, les generals, estem parlant que el Sabadell hauria de fer 1,45 gols per partit. Em sembla una xifra, bé, força fidedigna. Per tant, el Sabadell hauria de portar entre 10 i 11 gols, aproximadament. Diu, no sé la fiabilitat, l'Adri. Però l'altre dia, el partit de l'empat a 0 entre el Sabadell i el Teruel, segons aquesta pàgina, el Sabadell hauria d'haver fet 1,26 gols. Podem estar més o menys d'acord, però em sembla una xifra correcta. Ara, el Teruel li dona 0,94.
Uf.
Em sembla un punt exagerat.
Un punt exagerat pel que jo recordo del partit, sí, jo també estic d'acord.
I recordo aquesta ocasió de Traoré i poc més, i no em va semblar una ocasió tampoc especialment clamorosa. Per tant, bé, això és el que diuen les estadístiques. Per tant, remata-ho fent una mica d'agenda i ara parlem de més temes, eh?
Sí, bàsicament, que demà, com dèiem, l'entrenament sí que serà la nova Creu Alta, a porta tancada, per cert, eh? Demà l'entrenament, com és habitual, quan les sessions són a l'estadi, al temple, no així a Sant Oleguer, que és impossible, i mai millor dit allò de posar-li portes al camp, doncs a l'estadi sí, i preparant aquesta sortida de divendres, recordem, vuitena jornada ja, Santo Domingo, divendres a les 7 del vespre, aquest al Corcón Sabadell, que nosaltres explicarem des de mitja hora abans, i abans que se m'oblidi, ja sé que és de manera excepcional, però ho hem dit abans i ho torno a recordar, demà en directe a l'Hotel Suís, Ferran Costa, la roda de premsa habitual del míster a la prèvia de partits, aquesta setmana, com dic, de manera excepcional, en dimecres.
Diu l'Adri que també hi ha el tema del famós fora de joc, d'aquesta jugada, però és que tampoc la recordo tan clara, la jugada del fora de joc del Teruel, com per tenir aquesta xifra. Però...
Si li compten, clar, aquí ja és una altra història.
Sí, passa que t'estàs fent, el que diem sempre, una mica de trampes al solitari. Però bé, mira, parlant de l'Adri, per cert, ens ha deixat Sergi un regal, avui que no hi és.
Enverinat o no?
No, enverinat no, perquè... Ell, com tu, vau ser l'altre dia en aquesta commemoració del 50è aniversari de la penya Sabadell. D'entrada, per estrenar, i ho explicàvem també al Tribuna amb el Pere Figueres, una novetat, aquest trofeu Àngel Pérez Serra, que retrau homenatge a aquest il·lustre aficionat, seguidor arlequinat, que ens va deixar ara fa uns anys, i que premiarà a partir d'ara el millor jugador de la temporada. Com diem, divendres es va celebrar l'efemèride de la penya amb un sopar a l'Urpí, que va comptar amb la presència, entre d'altres, del president Pau Morilla Giner, del tècnic Ferran Costa, de qui sentíem ara fa una estona, de Kaiser, exfutbolistes, Robert Alvira, Lino, Tanco... I aprofitant aquest aniversari, l'Adriana Arroyo va poder conversar uns minuts amb l'actual president de la penya de Sabadell, que és el Miquel Guillem.
Miquel Guillem, president de la penya Sabadell, què tal? Enhorabona d'entrada pel 50è aniversari.
Moltes gràcies.
50 anys, és que es diu aviat, eh?
Sí, la veritat és que, bueno, és mig segle i, de fet, teníem ganes de fer una cosa gran perquè, clar, 50 anys no passa cada dia i a més, sobretot pels que porten molts anys a la penya i també per la memòria del Pepe Martínez.
Recordava el Pere Figueres que l'any 75, quan es va fundar, l'equip estava tercera i que no es va pujar aquell any, que va requerir d'un segon any a tercera per pujar. Si un nen va néixer aquell any 75, s'ha menjat, pobre, més derrotes que victòries, eh?
Sí, és la nostra història. Malauradament, les victòries se celebren més perquè passen més de tant en tant, però bueno, els que senten els colors estan a les bones i a les dolentes. I clar, el 75 era una mala època per fer qualsevol cosa, perquè a més això, el que tu dius, s'estava a tercera divisió i a més aquella mateixa temporada es va tornar a repetir i no es va poder pujar. Però tot i així, el grup que en aquells moments va fundar la penya van ser els entusiastes, i sort el club aquest té sort d'aquesta gent entusiasta en la que jo també m'incloeixo.
De fet, durant bona part d'aquests 50 anys, no només la penya Sabadell, òbviament, però aquesta massa social és la que no ha deixat caure el Sabadell mai. I, de fet, sortien diferents moments delicats que hi han hagut, guardioles, etc, d'altres més entranyables. El president citava, per exemple, ara que deies el tema del PP, l'olor a pólvora de les traques que es tiraven, eren una altra època, a dins de l'estadi i no pas fora, però hi ha vivències de tot tipus en aquests 50 anys.
Sí, de fet, bueno, jo de ben jovenet, que ja estava amb una altra penya que va desaparèixer, que era la penya sota el marcador, i també vaig començar ben jovenet amb el carnet juvenil, i bueno, des de llavors que he sigut fidel. I som molts com jo, vull dir, jo sóc un més dels fidels, que quan sents aquests colors, ja passi el que passi, estiguis a tercera, a segona, el que sempre es diu, no? Primera, segona i tercera són del Sabadell.
Parlem de la penya, una penya de les de tota la vida, per no dir la més històrica. El present quin és després de 50 anys?
Bueno, present-se encara amb il·lusió, també acompanyat del moment en què estem visquent ara, que bueno, sembla, perquè mai sempre ens hem il·lusionat, tenim tendència a il·lusionar-nos molt fàcilment. Però, bueno, és encoratjador saber que estem a un pas del futbol professional altra vegada, que és on mereix estar el club.
I com a penya, quins objectius us marqueu?
Com a penya volem fer més activitats de les que, malauradament, havíem pogut anar fent amb aquest temps. De fet, entre la pandèmia i tot això, inclús va estar a punt de desaparèixer aquesta penya, però no la van deixar caure. I ara encarem amb més il·lusió que mai, perquè també hi ha gent jove que s'ha incorporat a la directiva i tenim molts projectes.
Alguns trobaven a faltar els juvenils, no? El torneig de festa major. Clar, és que ha canviat tant la pel·lícula que m'explicava, no, Ajax, venia el Barça, venia l'Espanyol. Clar, això avui dia és impensable, ja no per la penya Sabadell, sinó pel que és el futbol avui dia.
Sí, com dius tu, ara es va intentar continuar amb aquest torneig juvenil, inclús de reprendre'l, però ens trobem, primer de tot, amb la manca de facilitats, bueno, diríem facilitats, amb la manca de poder disposar de... Abans es feia la nova Creu Alta, inclús, però ara amb el tema de la gespa i d'això, però és que inclús a Olímpia, també, amb la demanda que hi ha d'instal·lacions esportives, es feia quasi ben impossible organitzar un torneig d'aquest tipus. I si això hi afegim, que també abans hi havia més accessibilitat amb els altres clubs, amb les direccions esportives... Vull dir, no estava tot tan professionalitzat com ara, i hi havia un contacte més directe, i ara es podria provar, però és molt difícil.
Si t'acabo preguntant per un desig, home, ja que el primer any de la penya l'equip estava a tercera categoria i el segon va pujar, a veure si el 50+1 també ens comporta el mateix regal sorpresa, no?
Sí, seria la tendència ideal.
Que en siguin molts més.
Moltes gràcies, Adrià.
Doncs aquesta era la conversa que mantenia l'Adrián Arroyo amb el Miquel Guillem, amb el president de la penya Sabadell. Sergi, tu vas estar present també allà, com dèiem, a l'hotel Urpí, una tarda, nit, d'aquelles maques.
Sí, home.
Perquè no totes les penyes poden dir que han arribat al mig segle de vida.
I malauradament, amb un problema que jo crec que al final tenen un bon grapat de penyes del Sabadell, que és aquest tema generacional, no? Per sort, la penya Sabadell ha aconseguit engrescar, o està engrescant, a una nova generació de gent més jove, com deia el Miquel, no? De gent que també s'està implicant, no només a ser-hi, sinó també a participar-hi activament, i bona part del futur passa per aquí, passa perquè aquesta gent que ara ja en té 50 i o 60 i, a mesura que es vagin doncs, ja retirant, comenci a entrar una nova fornada. Però bé, al final, com dius, no és fàcil arribar als 50 anys, i la veritat és que especialment emocionant va ser doncs, conèixer aquesta iniciativa de recordar una figura com l'Àngel que ens va deixar en plena pandèmia molt, molt, molt d'hora, massa d'hora, i que ara doncs, tindrà com a mínim aquest record per part de tots de que aquest trofeu de millor jugador pels penyistes de la penya Sabadell porti el nom de l'Àngel Pérez Serra.
Doncs sí, i ahir el Pere Figueres, també bon amic de l'Àngel, aquí al Tribuna Preferent, que a més el Pere s'ha fet soci també de la penya ara que s'ha jubilat.
Ho va explicar, va dir que ell ja és dels que creu, és una bona teoria, jo no l'acabo de compartir del tot, però la puc entendre, que no va voler ser de cap penya ni això mentre estigués en actiu perquè trobava que no era correcte. Doncs bé, ara que ja se'ns ha jubilat periodísticament parlant, encara que està molt actiu, també està actiu com a penyista i bé, és un de les noves cares que té aquesta penya Sabadell.
Doncs el Pere, que ha estat l'impulsor, a més d'aquest trofeu Àngel Pérez Serra, i ahir ens ho comentava també al Tribuna Preferent. Alguna coseta més, Sergi? Vas celebrar ahir el 3-0 de Cap Verd o no?
No el vaig celebrar. El vaig estar seguint, eh? Bé, no el partit en si, però sí que jo tot el rebombori que s'havia generat a la prèvia de la possibilitat de que aquesta selecció d'un país tan petit i tan, anem a dir-ho així, tan poc reconegut futbolísticament fins ara, doncs tingués aquesta oportunitat. I, home, vaig estar atent a saber què havia passat després. I, home, una petita dosi d'alegria, perquè sempre és maco que entrin països nous, seleccions noves en el Mundial, que li donin aquest punt diferent, i home, que Cap Verd estigui en el pròxim Mundial, ja és una part atractiva, només per això ja val la pena engrescar-se també amb ells una mica.
Una selecció que seguirem d'aquestes 48, que hi haurà el Mundial de l'any que ve d'Estats Units, Canadà i Mèxic. Gràcies, Sergi.
Fins ara.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Bàsicament perquè els més fidels a l'Hotel Suís recordaran que ahir l'Adrián Arroyo saludava un arlequinat, un seguidor arlequinat, que és de Cap Verd, que porta des del 2011 vivint aquí a la ciutat, com és el Milton de Pina, i va quedar amb ell que si Cap Verd es classificava pel Mundial, doncs avui a l'Hotel Suís el trucarien per felicitar-lo. Milton, què tal, com estàs? Felicitats!
Moltes gràcies, molt bé.
Bé, entenc que les últimes hores molt, molt, molt felices, no?
Sí, molt content. Ahir, sobretot, vaig estar parlant amb la família, també, fent videotrucades i alguns amics, i tots supercontents.
3-0, aquesta victòria contra Eswatini. Victòria treballada, patida, amb aquest 0-0 que semblava que no es trencava el marcador inicial. En algun moment va haver-hi una mica de neguit, de nervis o què?
Sí, sobretot al minut 14 aquí hem vist que el porter ja estava queixant tres vegades la primera part. Penso que no sé per què no jugaven a res ells i no sé per què no han jugat normal, però bueno, hem pogut guanyar, això és l'important.
Com s'ha celebrat a tot això, aquesta classificació històrica pel Mundial?
Bueno, a casa molt contenta amb la família, amb la meva filla, amb la meva dona, i també ha vingut Albert Borrut, i estaven els quatre, i supercontents, realment. No podíem fer masses coses, tampoc perquè avui toca treballar a les 8 del matí.
Déu-n'hi-do, no es podia allargar massa la cosa.
No. Si estigués allà, segur que seria diferent, perquè el meu germà a les 5 del matí encara m'enviava vídeos de com estava la festa per allà, perquè no es podia fer masses coses.
Déu-n'hi-do, ahir, bé, de fet, ho comentaves abans, que feies videotrucades ahir amb la família. No sé com t'han explicat que ha estat la festa, com ha estat la festa allà a Cap Verd després de la celebració. Entenc que haurà estat un dia de bogeria desfermada, no?, al país.
Totalment, totalment. Tothom al carrer, amb cotxe, caminant, festa, música en directe, pues, festa grossa, grossa. A tot el país, som 9 illes habitades i totes les illes tenien la seva festa.
A tot això, també és que, clar, heu fet una fita històrica que de moment queda allà. Veurem què passa en el futur, si hi ha algun país més petit o fins i tot menys poblat que s'acaba classificant pel Mundial. Però, escolta, aquest honor de ser el país més petit i el segon menys poblat de ser un Mundial ja no us el treu ningú.
No, no, no. Estem molt orgullosos per tot. Uh-huh. I contents, realment. És una felicitat enorme.
I acabo...
Ja havíem participat al Mundial de Bàsquet i a uh-huh. Handball, sent un país tan petit i poder competir amb efectes així tan important, jo crec que dona visibilitat i la gent que no sap res sobre nosaltres ja tindrà almenys una petita dosa de com som i què pot trobar.
Doncs veurem què pot oferir, no?, Cap Verd en aquest Mundial. Acabo també, Milton. Tiro de memòria ara, diria que és el 5 de desembre, el sorteig d'aquest
sí,
Mundial.
Sí, el sorteig,
del...
el 5 de desembre, sí, sí.
Si a tu et demano ara que em diguis... Perquè recordem que s'havia especulat amb que serien 16 grups de 3 equips, finalment seran 12 grups de 4 equips, si, i encara queden molts equips per classificar-se, i els pots encara doncs, poden variar. Però si al Milton li demano que em digui 3 rivals als quals doncs, li encantaria trobar-se a aquesta fase de grups...
Jo crec que si preguntes a qualsevol cavallant, segurament diran Brasil, els països grans, Espanya o Alemanya, perquè ja que estem, volem jugar contra els millors.
Doncs veurem, sortirem de...
I poder disfrutar.
Sortirem de dubtes el 5 de desembre, però serà una cita històrica per Cap Verd en aquest Mundial de futbol de l'any que ve a Mèxic, Estats Units, Canadà, com dèiem, i bé, ha estat unes últimes hores històriques amb aquesta classificació, amb la victòria d'ahir 3-0 contra Eswatini, i que volíem felicitar, com ja fèiem ahir a la prèvia, volíem complir la promesa amb el Milton de Pina, seguidor arlequinat, capverdià, de felicitar-lo si la seva selecció es classificava pel Mundial. Milton, una altra vegada, moltíssimes felicitats i a gaudir d'aquesta experiència.
Moltes gràcies, una abraçada.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
2:45, amb aquesta alegria, per un seguidor arlequinat de Cap Verd que porta ja gairebé 15 anys a la nostra ciutat i que hi va poder celebrar que la seva selecció es classificava per un Mundial de futbol. Hem de seguir amb més actualitat arlequinada, parlant del femení, perquè ha patit un petit sotrac de resultats a la preferent. Les de Santi Fernández, si recordeu, van començar la temporada guanyant els dos primers partits, però des de llavors han perdut els dos següents. A més, curiositat, contra els dos rivals davant els quals es va jugar el títol de Lliga el curs passat a Primera Catalana. La setmana anterior, les arlequinades van caure al camp del Palautordera per 3-1 i diumenge ho van fer a casa, a Olímpia, davant l'Espanyol C, un partit que semblava que s'havia posat de cara aviat amb el gol de Judit Domena en el minut 3, aprofitant una errada de la portera rival en una falta lateral, però el tercer equip, Perico, va fer molt de mal realment amb passades a l'esquena de la defensa i Nerea Sandoval va igualar a la mitja hora amb una gran definició picant la pilota per sobre de la portera. A la segona meitat, Judit Utrera, que és la portera del Sabadell, va salvar el centre d'esports en més d'una ocasió, però no va poder fer res en el 2-1 que va culminar Nerea Sánchez per fer aquest definitiu 1-2. Fernández, el tècnic, lamentava com les havien penalitzat aquestes errades.
Sabíem que, tot i el bon inici, aquesta lliga està molt igualada, tots els equips estan deixant punts i em faig pesat amb això, però és que és la realitat, no? No és com l'any passat, que sí que s'havia de guanyar molt més, i al final doncs, tots els partits estan sent competits. La setmana passada, Palau Tordera, vam estar de tu a tu i al final se'l van dur elles en un camp molt difícil. I avui contra l'Espanyol, per mi, és un partit on les errades han estat decisives. Un partit poguer de 0-0, fins i tot, on aquestes errades en zones on no t'has d'equivocar doncs ens han penalitzat en un equip com l'altre i al final, doncs, mira, 1-2 i ja pensant en el següent.
Teniu, per cert, el resum amb imatges al canal de YouTube de Ràdio Sabadell. Un centre d'esports, a tot això, que ha perdut posicions a la taula, és ara mateix 9è, amb 6 punts. Això sí, amb la Lliga encara molt compactada i, per exemple, a un sol punt, per fer-nos la idea, del quart classificat. El tècnic creu que enguany miraran més cap a la part alta.
Segueixo pensant que mirarem més amunt que avall. Això ho tenim clar. Per com veiem aquí, per com l'evolució que sentim que encara ens hem de tenir. Tenim un pas de readaptar-nos a una categoria que fa 3 anys que l'equip no hi era, que hi ha jugadores que no havien jugat en aquesta categoria. En el moment que això ho aconseguim i l'equip segueixi evolucionant, segueixo pensant que mirarem molt més cap amunt que cap a zones que ningú vol mirar. no parlo d'estar lluitant per ascensos ni coses així, però sí que penso que estarem més amunt que cap a baix.
Doncs veurem com li van les coses al Sabadell femení. El pròxim compromís, així d'entrada, serà diumenge, derbi, al camp del Sant Quirze, un rival que, tot i tenir un partit pendent, ve de sumar la primera victòria aquest passat cap de setmana al camp del Santa Susanna. El xiulet inicial serà a 1:15 del migdia.
Hotel Suís.
I parlem també de futbol formatiu. Aquest passat cap de setmana no teníem divisió d'honor i, per tant, el juvenil A del Sabadell descansava, però sí que hi havia jornada al segon esglaó, a la Lliga Nacional, i el Mercantil va consumar, com el Sabadell femení, la segona derrota consecutiva. Per la mínima 0-1 va caure el conjunt blaugrana, el Joan Murtró, davant la Fundació Esportiva Grama, malgrat jugar amb un home més durant gairebé mitja hora. El tècnic dels graciencs, Arnau Bassaganya, considera que els va faltar una mica de fortuna.
Jo crec que l'equip, els últims 10-15 minuts, ja s'ha volcat a buscar desesperadament l'empat, i crec que les hem tingut amb mala sort de no poder, pues, encaixar aquest gol de l'empat, però bueno, a continuar. Jo crec que han fet els nois un bon treball i s'ho han deixat tot, així que bueno, és d'aquells dies que dius, avui no tocava.
De fet, l'equip de Bassaganya va sortir fred i la Grama ho va aprofitar per avançar-se en el marcador als 10 minuts només de joc. A la segona meitat, el Mercantil es va refer, especialment arran de l'expulsió visitant, es va volcar a l'àrea rival, però, com dèiem, sense tenir encert de cara a porteria.
El partit sí que era el que ens esperàvem. Ells feien un joc molt directe i nosaltres, bueno, pues hem intentat fer el nostre joc. Però sí que és veritat que amb un parell d'arribades ens han fet el gol d'una manera molt fàcil, i nosaltres, pues, bueno, pues avui ens ha costat molt. Crec que hem tingut bastantes ocasions per almenys empatar el partit. Però bueno, ens ha costat i al final, pues bueno, 0-1 i a continuar.
Doncs un Mercantil que va continuar, o que va començar, millor dit, la temporada guanyant el Narcís Sala, però des d'aleshores no ho ha tornat a fer. Un equip, el d'Arnau Bassaganya, que es queda ara mateix amb 4 punts de 12 possibles a la classificació. 10 minuts per arribar a les 2. Ens aturem uns minuts en el camí per la publicitat i, quan tornem, bloc de futbol sala amb el Sergi Parc.
A Obramat sabem que tothom comença volent una finestra tradicional i acaba amb una finestra oscil·lobatent de dues fulles. Per això, a Obramat t'oferim les millors solucions amb finestres a mida de PVC i alumini, amb gran varietat de colors disponibles que s'adapten a qualsevol reforma, a més del millor assessorament professional per ajudar-te. On compren els professionals? Obramat.
Viatge amb les noves millores dels autobusos urbans de Sabadell.
Línia L1, destinació Can 10.
Noves pantalles amb informació en temps real. Aplicació de TUS millorada amb tota la informació a la teva butxaca. I ja disponible el pagament del teu bitllet senzill amb targeta bancària. Estalvia temps. Sigues sostenible. Amb tu, Sabadell canvia. Mou-te en bus. TUS, Transports Urbans de Sabadell.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, va, de tornada, aquí a l'Hotel Suís, d'avui dimarts 14 d'octubre del 2025, a 7 minuts i mig per arribar al punt de les dues. El programa d'avui que el rematarem amb un extens bloc de futbol sala amb el Sergi Parc. Hola, Parc, què tal, com estàs?
Hola, Vituri, com estem?
Comencem amb una gran notícia, una molt bona notícia, el futbol sala Sabadell femení, que ha aconseguit estrenar aquest comptador de punts aquesta temporada, aquesta segona divisió.
Sí, ha costat, perquè recordem que les creualdenques van començar amb 3 derrotes seguides en 3 jornades, però les arreguinades van sortir victorioses de la seva visita a l'Orbina de Pamplona. 3-4, victòria per la mínima, i a més capgirant el marcador a la segona meitat, i imprescindible va ser el paper de María Recio, que va marcar dos gols.
Vamos 1-0 perdiendo, de hecho a la media parte vamos 2-1 bajo el marcador, y piensas, dices, hostia, se complica. Pero sí que es verdad que hemos, ¿no?, luchamos el partido. Fue un partido muy competido por parte de los dos equipos, la verdad que eran muy físicas y muy fuertes, pero si hay que ir a los partidos sin dormir, pues a lo mejor hay que ir sin dormir para ganar los partidos.
Això ho diu Vituri no perquè sortissin de festa, sinó perquè va tocar jugar en diumenge al migdia, com dèiem, a la capital de Navarra. Per tant, va tocar sortir de matinada, i per dir-ho així, no va ser justament la sortida més còmoda per les de Xavi Muñoz, que a més s'enfrontaven a un equip que no coneixia la derrota, i a sobre, com explicaven al fragment anterior Recio, van començar perdent 1-0 i el descans al marcador era de 2-1, i per tant va tocar remuntar. Per tant, 3 punts molt meritoris per aquest futbol sala Sabadell femení, i Recio reconeix que s'han tret un pes de sobre ara que han pogut sumar aquests primers punts del curs.
Llegamos a este partido, sí, con necesidad de puntuar, a pesar de ser el inicio de temporada todavía, pero con necesidad de puntuar contra un equipo que también eran recién ascendidas ellas a esta categoría, y de saber que era un partido que o se lo llevaba ellas o lo llevamos nosotras, pero que era un 50-50. Entonces, la verdad es que mucho alivio por conseguir estos 3 puntos. Ahora nos viene la semana que viene otro rival, que a ver si podemos conseguir otros 3 puntos más.
Doncs veurem si pot continuar sumant, si es pot estrenar ara aquest futbol sala Sabadell femení a Cal Balsac, a casa. Així d'entrada, amb aquests 3 punts, les de Xavi Muñoz han abandonat el fanalet vermell, l'últim lloc del seu grup d'aquesta segona divisió nacional. I en futbol sala masculí, Parc, qui també comença a carburar, bé, de fet a la Copa ja ho feia, però a la Lliga ara ha començat a carburar també, és el primer equip masculí del Club Natació Sabadell.
Sí, a la Copa, com deia, sí que els de Jordi Marín han superat 2 rondes, però en Lliga, recordem que el club havia començat de forma irregular, que li estava costant traient els resultats, però aquesta setmana van superar l'eliminatòria contra el Mataró de la Copa, i aquest cap de setmana van derrotar per un convincent 5-2 a un rival exigent com és el Pilar de València. Un dels golejadors de la tarda al Pavelló Nord va ser Blai Vargas, qui es felicita justament per això, per haver deixat enrere aquests dubtes de les primeres jornades de competició.
Va ser un inici una mica molt com un toque de realitat, i jo crec que el que ha fet també que aquest partit d'aquest fin d'ahir que sortís cap a dalt va ser el partit de Copa contra Mataró. El partit de Copa contra Mataró ens va donar un bon resultat, un bon gust de boca, i podíem arribar a aquest partit amb molta confiança plena en tots els jugadors.
I en aquest triomf Vituri, bona actuació dels joves com Octavi Ribé o el mateix Blai Vargas, que té una història molt interessant, per cert, perquè fa qüestió d'un any i escaig, a finals de la temporada 23-24, va debutar amb el primer equip del club en un partit que, per cert, no es va celebrar ni tan sols al Pavelló Nord, va ser a Cal Balsac, per circumstàncies no es va poder jugar al Pavelló Nord, es va lesionar, es va trencar els lligaments creuats anteriors d'un dels genolls justament el dia que s'estrenava amb el primer equip del club, i s'ha anat amb precaució i no ha pogut tornar fins a aquesta temporada ja com a jugador del primer equip de ple dret. I ho fa amb bona nota més i marcant aquest gol contra el Pilar de València. Ho explica ell mateix així, com ha viscut aquests mesos de calvari en primera persona.
Em vaig lesionar de creuat i portava molt de temps sense jugar, 15 mesos des de l'operació. I la veritat que el partit d'ahir, pues, tothom ho diu, un partidàs, i jo crec que pues, poc a poc estic agafant més confiança en mi mateix, amb l'equip, jugant. I sí, si tu veus la plantilla, molts som de la cantera, molts venim de juvenil, i crec que a poc els nois joves que tenim 20 anys pues estem agafant l'equip, estem agafant sensacions bones.
Estan sent bons dies al Natació Sabadell, que a més ara en aquest grup 3 de la segona B suma 7 punts i s'allunya de la zona baixa.
I acabarem amb l'Escola Pia Parc, que tot i ser un recentment descendit a tercera, li està costant realment en aquest inici de temporada, no acaben d'arribar els resultats.
No, de fet va caure golejada en aquesta última jornada, 8-3 a la pista del Sant Joan de Vilassar, en un partit molt marcat pel nefast d'inici dels escolapis, que ja perdien per un gran avantatge en el marcador en els primers 5 minuts minuts de partit. Els de Jordi Martín es queden amb 3 punts de 9 possibles a la classificació del seu grup.
I a més ja venien d'una dura derrota a casa davant el Castellà de Borja Burgos en aquest cas. Gràcies, Parc!
Adeu, Vituri!
I acabarem fent un apunt de la Cap d'Any Reis, que ja té, atenció, els seus primers 300 inscrits. El passat 1 d'octubre es van obrir aquestes inscripcions i, de moment, aquest rush inicial fa pensar que tornarem a tenir una edició de rècord. L'any passat, recordem, prop de 4.100 corredors van acomiadar el 2024 pels carrers de Sabadell amb la sortida i arribada a l'Aleix Macià, que repetirà per segona edició consecutiva. Cal recordar també que els primers 500 dorsals tindran un obsequi i que la gran novetat d'enguany és la Cap d'Any Fest, un pack que permetrà gaudir d'aquesta cursa, de la Cap d'Any Race i de la festa de la nit de Cap d'Any a la discoteca Maloa. Gairebé un minut per arribar a les dues, ho deixem aquí. Tornarà pels serveis informatius d'aquesta casa amb el Notícies Migdia, amb el Pere Gallifa al capdavant. Us enviem una salutació del Toni González a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà s'hi torna a posar l'Adriana Arroyo a partir de la una amb la roda de premsa de Ferran Costa o també l'estrena del Keio Natació Sabadell a la Champions masculina de Waterpolo. Que acabeu de passar un molt, molt bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.